Allo.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Va, vinga, amb quina curiositat ens sorprendràs avui?
Mira, avui m'ha fet gràcia una història que he trobat, bàsicament perquè no m'havia aturat mai a pensar per què, i ara hem de fer servir el mot en castellà, perquè se li diu salpicadero del panell frontal que hi ha a l'interior d'un cotxe.
Salpicadero.
Sí, quan tu ens referim, quan algú diu...
Sí.
Salpicadero és el panell frontal que hi ha en un cotxe, a dins, on hi ha tots els comandaments, etc.
Salpicadero i no picadero, eh?
No, això són dues coses diferents. Ja està, la teva ment ja arriba on no toca. No. Això ho dic en castellà, perquè en català en podem dir panell de control o taulell de control,
sí,
etc.
Sí,
no?
Sí, sí,
i en castellà
sí.
També es pot dir així, però la paraula molt utilitzada és la del salpicadero.
Home, jo m'imagino per què no.
Per què?
Suposo per, no sé, l'aigua quan plou, que...
Però estàs a dins del cotxe,
Sí, no, és veritat. Què salpica allà? Aviam, no ho sé, és que no ho sé.
Va, doncs...
No ho sé, a veure, explico.
Et vinc a explicar la història d'aquesta paraula, no? Això hem de viatjar una miqueta. Ens anem amb el llenguatge anglosaxó, d'Estats Units i d'Anglaterra, perquè ells, en aquest panell que té tota l'instrumentament, l'instrumentació, l'herba, que no, els diferents elements del vehicle, n'hi diuen dashboard, d'acord?
Sí.
Que d'aquí ve una mica la traducció aquesta de salpicadero directa. Això si busques dashboard en el diccionari, doncs et diu que és el panell que s'extén per la part interior del vehicle, etc. No? Val, aquesta paraula... El diccionari anglès d'Oxford apareix ja per primera vegada al 1847. 1847, eh? Aquesta paraula de dashboard.
Però que hi havia, no, cotxes de cavalls en aquella època,
exacte,
no?
Exacte. Amb l'aparició dels cotxes de cavalls, es va començar a agafar aquest terme del dashboard. Que en aquell moment tenia, i ara tots us heu d'imaginar, com us ho diria, a veure, que de fet dashboard ve de dash tap, que en castellà podríem dir com, en diuen com arrojar o tirar,
sí,
no? Llavors
sí.
Era com un, evitava que t'esquitxessis, que d'aquí ve salpicadero. Però imagineu-vos ara, fiqueu-vos al cap, la imatge d'un carruatge de cavalls, d'aquells de la Ventafocs, els primers, que no hi havia tota la carrossa tapada, sinó el cotxer que anava davant, hi havia els cavalls, l'agafava les regnes i tenia com una mena
de fusta
on hi posava els peus, que estava inclinada cap amunt, per què? Per evitar que quan els cavalls galopaven,
si
tocaven fang, etc, o les caques mateixes que anaven deixant anar, anessin a parar els peus del cotxer que estava conduint i, per tant, embrutessin.
D'aquí ve
la primera paraula del dashboard al diccionari, que venia a ser aquest salpicadero en castellà, que en podríem dir, que era per evitar que, evidentment, s'embrutés. Clar, quan van començar a aparèixer els primers cotxes moderns, els primers cotxes, primer es va anar modernitzant el carruatge, no? I aleshores, a mesura que es modernitzava, va anar canviant tot això, es va anar fent més gros, ja no hi havia tanta distància, si agafeu els primers carretons, no? Amb els carruatges una mica més moderns. Llavors ja es van començar a fabricar de fusta més bona i quan van començar a haver-hi els cotxes... Clar, el vehicle es va fer per davant, doncs, tota la part de la carrosseria, el motor, etc. I després, on hi havia el conductor, que hi havia... Clar, ja no era només el terra, sinó que estava tot plegat, era com més aquest protector, que ja no faria falta, entre cometes, perquè tens tota la part davantera del vehicle.
Però
se li va mantenir el mateix nom, no? Aquest. Llavors, a més, doncs, ja es van fer amb cuir, es va anar modernitzant tots els materials. I es va quedar aquesta paraula, que s'havia utilitzat perquè van dir, què n'hi direm d'això? És el que dic, pots dir taulell de control, etc. Però va quedar la paraula antiga, perquè en molts carros es va anar pujant, diguéssim,
sí,
és com
si
del terra va anar pujant fins que llavors els cavalls van desaparèixer i va passar a ser tot el que és el vehicle, no? I aleshores li van mantenir el nom. Què passa? Que en altres idiomes, per exemple, a Itàlia, se li diu cruscotto.
Cruscotto?
Sí, que és tablero. Tablero,
O
sigui així. Que es veu que es diu que els treballadors de la Fiat van decidir denominar així aquesta part perquè durant els primers anys del segle XX, quan els hi arribaven peces a alemanyes, venia amb un nom que és, jo no t'ho sé dir en alemany, Armaturenbrett, que s'escriu així, però no ho sé pronunciar en alemany, que ve a ser una mena de concepte de Brett, que és taulell, i armatura, que és com encaixat, no? Com un taulell encaixat, no? I aleshores, però els italians deien que és tan complicat pronunciar aquest nom, que li van dir el cruscotto, que ve a ser un taulell, no? I que a partir d'aquí, per exemple, també en portuguès és panell de bord, en francès també, i aquí, i a nivell espanyol també es pot dir així, o català, però s'ha mantingut la paraula aquesta del salpicadero.
Sí, perquè tu quan aportes a un cotxe a arreglar o a fer alguna cosa, si és que parlen en castellà, per dir-ho així, es diu el salpicadero.
Exacte.
I clar, dius, sí, que la part aquesta
d'aquí
davant.
Com ho tiene el salpicadero? Pues mira, té això, té això. Exacte. Doncs ve d'aquí, és a dir, dels primers carruatges de cavalls, que en aquell moment no estava situat aquí, perquè clar, el senyor que tenia les regnes agafats a les mans, però als peus hi havia aquella mena d'això, que em deies tu, de fusta així cap amunt, per evitar embrutar-se.
Molt bé, doncs mira, ara ja sabem tota la història de la part que tenim per davant del cotxe.
Exacte.
No? Aquesta, el cruscotto, el salpicadero...
el taulell de control, li podeu dir de moltes maneres. Però aquesta que concreta que encara es manté a nivell espanyol ve de l'antiga dashboard del seu moment, els cotxes de cavalls, vaja.
Molt bé, molt bé.
Va, i ara anem dels cotxes als avions. Perquè no saps qui és un gran favor, potser sí que ho saps, de l'aviació, tant que s'acaba de treure als 68 anys d'edat la llicència per pilotar un Boeing 737, que és una bèstia d'aquestes enormes. És un famós molt famós.
En John Travolta.
Sí, senyor.
Perquè em va trucar l'altre dia, m'ho va dir. Clar, és que no ho saps, això. L'altre dia va trucar i
m'ha dit... Home, no m'has
convidat. Diu, tinc molts d'avions, perquè com que he fet tant de diners en tinc no sé quants.
Sí, i et convido.
Però no els puc portar perquè no tinc el carnet, per dir-ho així, no? Diu, ara ja me l'he tret. Diu, ja vindré a buscar i ens anem a donar un vol per Estats Units i la Florida.
Mira, hem de dir que Travolta té una passió pels avions de tota la vida. Això és allò típic que tu puges... A mi m'ha passat una vegada que vaig pujar amb un avió que allò típic, no?, que et diuen, no, bienvenidos a bordo i tal i qual.
Sí, sí.
Les habla el capitán, no? I m'han dit, el capitán Fernando Alonso. I tothom va dir, uep! I llavors ell va fer la broma, perquè es deia Fernando Alonso, va dir, no patiu que no portaré l'avió com els cotxes de carreres, no? Perquè, clar, tothom va associar... Més un avió que sortia de Barcelona, per tant, molta gent era d'aquí, i va associar el nom, perquè el senyor es deia Fernando Alonso, però era el capità, no era el Fernando Alonso que condueix.
A tu va passar amb el Fernando Alonso, però jo vaig anar una vegada a Andalusia i el capità es deia Manolo Sevilla, i també dius, us habla Manolo Sevilla, però a més ho feia molt d'art, no? Així,
sí.
Molt, Manolo Sevilla, no sé què, no sé quan... I dèiem, vols dir que és el capità? Ens estan prenent el pèl, perquè clar...
I no, tu ara imagina que tu puges i diu, i els parla John Travolta,
John Travolta,
i diries,
mira.
No pot ser. Doncs sí, podria ser.
Que per cert, en John Travolta està estupendo, l'edat que té. L'altre dia...
68 anys.
Sí, el vaig veure en un reportatge.
Els Òscar. Ah,
sí, no, un reportatge. I la veritat, dic, caram, suposo que s'ha operat, s'ha fet moltes coses.
Sí, sí.
Perquè, clar, la cara la tenia estirada com un... Però bé, molt bé, molt bé.
Doncs bé, John Travolta va començar a aprendre a pilotar un avió quan tenia 15 anys. O sigui, sempre li havia fascinat aquest tema. I, de fet, va rebre la seva primera llicència per volar el 1978. Ell diu que quan està trist, mira allò companyies aèries i s'anima. O sigui, és la seva passió. És la seva passió.
Està bé, està bé.
Total, que ell té, com tu molt bé has dit, set, com a mínim 7 avions, inclosos un Boeing 707, un Boeing 727, i ara un 737 que s'ha comprat perquè que aquest en versió que en diuen executive, que suposo que entenc que deu ser més petita, perquè aquests són les bèsties enormes que pots portar tants i tants passatgers.
Però imagina't els diners que deu tenir aquest senyor
home,
per mantenir tot això, eh?
Sí, mira, des que va fer gris, no sé quan, des que va fer gris en endavant,
m'entens? Sí, ja ho veig, ja ho veig.
Ell, de fet, també és ambaixador d'una companyia australiana, perquè, bueno, clar, no, és algú que pilota. Total, que ell fa temps que es volia treure, perquè, a més, això ens van explicar la vegada que vam parlar amb la Dúnia, que era pilot d'avió per la Setmana de les Dones,
sí.
Ella ens va explicar que, clar, això no és com el carnet de cotxe, que tu treus el carnet de cotxe i en pots fer servir qualsevol, sinó que amb els avions hi ha diferents models i tu t'has de treure el carnet de pilot dels models concrets. Aleshores, John Travolta tenia ja llicència per alguns models, és a dir, pel 747 i pel 703, però li faltava aquesta del 737 del Boeing, que se l'ha tret ara als seus 68 anys i que està, bueno, content. Ell tenia fe que se la trauria, perquè ja et dic, el 2019 es va comprar un avió d'aquests que no podia pilotar encara,
però ja se'l va comprar.
Sí, sí. Se'l devia trobar d'oferta i va pensar, calla, compraré l'avió. I ara ja el pot pilotar. És tant el seu amor per l'aviació en general que el seu fill gran, que malauradament va morir el 2009, li va dir Jet.
Jet?
Jet. com un jet, però amb dos T's, en aquest cas, eh? I fins i tot, ell sempre ha explicat que, diu, una vegada vaig rebutjar un paper de cinema, perquè coincidia amb un entrenament que havia de fer per millorar la meva qualitat de pilot. Uh-huh. I diu, la pel·lícula era Oficial y Caballero. Diu, ho vaig lamentar una mica, diu, perquè l'havien escrit per mi, però jo volia anar a l'escola d'aviació i va dir que no el paper, que després va aconseguir Richard Gere l'any 82.
És a dir, que va deixar la pel·lícula per anar-se a prendre d'allò.
Sí, va dir, gràcies, però jo tinc classes de vol i per mi és molt important. També diu que... Que, evidentment, bona part dels seus xecs com a actor i diners que ha rebut els ha invertit en lliçons de vol i en avions, perquè és la seva passió, és el que dius tu, en té molts, evidentment, perquè anar-te comprant avions com qui es compra, no ho sé,
pipes, home, te'ls pots comprar no el joguet, però de veritat costa una mica,
exacte,
de veritat.
Exacte, però vaja, ara ja té aquesta última llicència que volia, per tant, escolta, potser un dia agafeu un avió i si sentiu que el capità és John Travolta, doncs mira,
que no us estranyi,
podria ser,
que us canti una cançó com aquesta, de pas, no?
I tant, ja que surt, faci un ball, no?
Exacte, que surti l'Olivia o la que hi hagi per allà en aquell moment, tu. Això és una passió, eh? Això és tenir passió ja de jove per una cosa, i aquest home pels avions. Oh, mira, que no t'estranyi que amb tots els avions que té i tot això faci i organitzi una aerolínia, eh?
Mira, hi hauria gent aquí, aniria.
La Gris. Amb quin avió vas? Amb el Gris.
La veritat és que li ha anat bé ser famós com a actor perquè no s'hagués pogut pagar el que val tot això, perquè és una afició una mica cara, eh? La de l'aviació, tant per aprendre com per poder tenir un avió, eh?
Molt bé.
La botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.